Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 5. Us parla Pere Joventí Balcells. El govern aprova una despesa màxima de més de 29.000 milions d'euros per al 2022. Això suposa un increment de més de 1.800 milions d'euros respecte als darrers comptes. Aquest és un pas més per aprovar els pressupostos, tot i que el govern cada vegada té més juny el suport de la CUP per poder-los tirar endavant. L'executiu està convençut que aprovarà els comptes i avui ha fixat el topall de diners que preveu gastar-se, tenint en compte els ingressos que espera rebre de cara a l'any vinent. És anomenat sostre de despesa no financera. El govern confirma que l'oci nocturn a Catalunya obrirà aquest divendres amb l'aforament del 70%, ho ha dit la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
La reobertura de l'oci nocturn serà el proper 8 d'octubre i les persones que hi vulguin accedir hauran d'acreditar amb el certificat Covid que tenen la pauta completa de vacunació o disposar d'una prova diagnòstica negativa.
La reobertura arriba després de dies en què botellots nocturns han agrupat milers de persones als carrers de les ciutats catalanes amb incidents destacables. La mesura necessita ara l'aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Joaquim Boada, secretari general de FECASARM, ha celebrat la decisió en una entrevista del Tot anirà bé de Ràdio Estel, però ha explicat que la situació del sector és del tot crítica i alerten que si tornen a tombar la reobertura serà letal.
I ens tornen a trobar divendres al migdia en què el Tribunal Superior no ha ratificat la reobertura i els empresaris amb les neveres plenes i els treballadors dels ERTOs que no puguin desenvolupar l'activitat perquè la Generalitat no té pla B com avui ens ha reconegut, no? El qual trobem bastant trist i lamentable, la veritat.
Boades també ha afegit que fins al 31 de desembre no es podrà fer una radiografia de com ha quedat de malmès el sector. I quarta jornada de vaga a Renfe i segueixen els incompliments dels serveis mínims. Renfe ha operat el 48% del servei de Rodalies fins a les 4 de la tarda amb 259 trens cancel·lats, segons ha informat l'operadora. Pere Aragonès ha enviat avui una carta a Pedro Sánchez per exigir que se solucioni aquesta vaga de Rodalies i els problemes estructurals del servei ferroviari.
La posició que ha traslladat aquest matí el president en una carta s'ha comunicat també en tots els espais d'interlocució amb els responsables d'aquest problema, que són els responsables del govern espanyol. No és un problema d'avui, ho diu vostè, fa massa anys que s'arrossega, és un problema estructural i per part del govern treballarà a fons.
Patrícia Plaja, portaveu del govern de la Generalitat, també ha explicat que el govern de la Generalitat s'ha mostrat disposat a fer d'intermediari entre sindicats i Renfe. I PSOE i Podem han arribat a un acord aquest migdia sobre els pressupostos generals de l'Estat i la llei d'habitatge. Entre d'altres mesures, el govern espanyol planteja augmentar un 2% el sou dels funcionaris de cara al 2022. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, avui també ha anunciat que els pressupostos generals de l'Estat de cara a l'any vinent inclouen una ajuda per pagar el lloguer de 250 euros al mes per a joves d'entre 18 i 35 anys. Podran accedir a aquest bo jove d'habitatge aquells joves que tinguin uns ingressos anuals inferiors a 23.725 euros i l'ajuda serà per als pròxims 2 anys. I en cultura, El buen patrón del director Fernando León de Aranoa és la pel·lícula escollida per representar Espanya el 24 de març de l'any vinent a la gala dels Òscar. Ho farà a la categoria de millor film internacional. Aquesta serà la segona ocasió que tindrà el director madrileny per fer-se amb un Òscar. I la unitat de subsol de Mossos d'Esquadra, un agent d'aquesta unitat ha mort aquest dimarts mentre feia unes maniobres de formació en espiologia al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, al terme municipal de Mata de Pera, al Vallès Occidental. I ara els esports amb Pau Massí.
Ara comença l'acte de Pau Gasol al Gran Teatre del Liceu. El món esportiu està pendent del que pugui explicar el millor jugador de bàsquet català de la història. Des que es va anunciar aquest acte, s'especula si el de Sant Boi anunciarà la seva retirada definitiva del bàsquet o no. Explicarem tots els detalls d'aquest acte d'aquí una hora al punt i seguit. I encara en bàsquet, avui a 8:45 el Barça juga contra el Casa de Montsaragossa al Palau Blaugrana. Si guanya, l'equip de Jessica Vicius aconseguiria ser líder de la Lliga Endesa en solitari. Es tracta del partit de la sisena jornada de Lliga que s'ha avançat. El Barça hi arriba amb 5 victòries en 5 partits, un inici de campionat impecable. En canvi, els aragonesos hi arriben després de patir 2 derrotes consecutives. Després d'aquest partit, el Barça anirà a Múnich per jugar un partit d'Eurolliga el dijous i diumenge viatjarà fins a Sevilla per enfrontar-se contra el Betis. I aquesta nit arrenca la Champions femenina. El Barça s'enfrontarà a l'Arsenal, que a priori és el rival més fort del seu grup. Les angleses arriben amb els mateixos números que les blaugranes. Tots dos equips lideren la classificació de la competició domèstica sense haver perdut cap partit. El Barça recupera Sandra Paños a la porteria després d'haver rebut l'alta mèdica. També tornen a l'equip Jennifer Hermoso, Leila Wahabi i Andrea Pereira. Marta Torrejón sap que són un equip ambiciós i que s'han de centrar en el present.
Una de les coses bones que té aquest equip és que és molt ambiciós i sabem que al futbol tant les victòries com les derrotes han de passar ràpid, s'han de superar ràpid perquè l'endemà i tot seguit tenim un altre partit. Per tant, ens hem de quedar amb el passat, ens hem de quedar amb el que ve ara.
Les blaugranes volen aconseguir la gesta d'aconseguir la Copa d'Europa per segon any consecutiu.
Gràcies, Pau. Més informació d'aquí una hora al punt i seguit amb Diana Silva. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé d'Antoni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Ante los cambios de temperatura, abriga tus defensas. Yo elijo dos suplementos de Laboratorios Marnis. Propolvit Defense y Bit-C-1000 Vitamina C Liposomada. Ambos son muy fáciles de tomar, enviales para beber, con vitamina C e ingredientes naturales como el propóleo y la jalea real. Pide Propolvit Defense y Bit-C-1000 Liposomada de Marnis en herbolarios, para farmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Són les 5 i 6 minuts. Sovint diem que per aquest programa desfila la vida mateixa, no? I és exactament aquesta la nostra intenció, que comencem el programa a les 3 de la tarda i que tots aquells arguments que van apareixent, que s'hi van afegint al que és l'actualitat, doncs estiguin presents al programa i que tan bon punt estiguem, doncs, no sé, deixant-nos endur per una qüestió divertida, com si cal ens posem més seriosos, com si cal tornem a divertir-nos. Jo crec que aquest serà un bon resum d'aquesta hora que està a punt de començar el nostre programa, perquè acabarem saludant les tietes, com cada setmana. Avui, a més, ja els dic que tindrem l'oportunitat de somriure molt perquè ens visita un senyor que és model. És model de debò, és model de passarel·la, està intervenint en pel·lícules, programes de televisió i de més. Però és un model que té 71 anys. I, de fet, es va dedicar a ser model un cop ja es va jubilar. És una cosa bastant al·lucinant i que va sorprendre molt fins i tot a la seva família. Veurem què diuen l'Anna i l'Àngels, que són les nostres tietes, que d'aquí una estona estaran amb nosaltres. Però saben que cada dimarts en aquest programa ens apropem a aquesta vessant més complicada, a vegades, de la vida. A vegades és complicada, a vegades seriosa, a vegades també divertida, oi? Perquè estem amb l'Enrique de Madrid Ávila. Buenas tardes, Enrique, bona tarda.
Buenas tardes, Toni.
Amb l'Enrique estem preparant una secció sobre els lladres i estafadors més, entenguem, cutres de la història, no? Perquè en tenim una bona relació d'aquests. El que passa és que hem de fer una feina d'investigació bonica, no?
Sí, de aquellos atracadores que cuando van al banco se dejan el DNI.
Por ejemplo, o se quedan dormidos viendo la serie de televisión que no sería ni la primera ni la segunda vez que pasa. Però avui el tema no és per fer riure. La veritat és que estem tots al·lucinant una mica quan vam conèixer diumenge la investigació internacional dels papers de Pandora, que va destapar comptes en paradisos fiscals de nombroses personalitats d'arreu del món, i absolutament de tot. Estem parlant de 35 caps d'estat i excaps d'estat, 330 alts càrrecs polítics i centenars de figures d'altres àmbits com l'esport, la música, la moda, el narcotràfic, el terrorisme. És que, clar, és una llista, Enrique, que si no fos per això seria absolutament impossible, no?
Claro, és la qüestió de les persones que tenen dinero suficiente para poder tener cuentas en paraísos fiscales, ¿no? Es gente que normalmente tiene fortunas importantes. Estas fortunas, pues, evidentemente, son gente del mundo del espectáculo, es gente del mundo del deporte, son políticos, son empresarios, tal, etcétera. Y estas son las personas que tienen dinero que después no declaran al fisco en sus países de origen.
Y aquí vemos que hay mucha gente.
Evidentemente, de todos estos sectores, ¿no? Hemos visto deportistas, hemos visto cantantes, hemos visto Guardiola, hemos visto Julio Iglesias, hemos visto cantante Luis Miguel, hemos visto tres presidentes de países sudamericanos, hemos visto Vargas Llosa. Es decir, estas son las informaciones que nos dan los medios de comunicación hablando sobre esta investigación que ha llevado este consorcio internacional de periodistas, que pensamos lo siguiente, la cuestión es la siguiente, es decir, una vez se obtuvo esta información, que también es interesante analizar de dónde ha salido, La cuestión básicamente es que este consorcio ha estado 600 periodistas de todo el mundo trabajando un año sobre esta información y ninguno se ha adelantado a otro, sino hasta el momento en que se ha presentado la información conjunta desde un punto de vista mundial. Y cada periodista o cada medio de comunicación de cada país ha hecho su investigación interna sobre las personas que no declaraban el fisco en su país de origen para tener más informaciones y verificar las informaciones que salían en los papers, en los Pandora Papers.
¿Te sorprende?
No, no me sorprende, no es la primera vez, lo hemos visto varias veces, ¿no? Ahora hablaremos, por ejemplo, con el señor Falciani, y fue un caso anterior, y ha existido también en otros países a un nivel más pequeño, no a un nivel tan importante, pero también en otros países ha existido. Lo que pasa es que esta vez ha sido un impacto muchísimo mayor que en situaciones anteriores, ¿no? Se calcula aproximadamente que el dinero que se mueve en paraísos fiscales de personas que no declaran fisco planetariamente está alrededor de los 3 billones de dólares, que es una cantidad que en la mente es difícil de...
Es imposible,
de
es imposible. Don Juan Miguel del Cid, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El señor Juan Miguel del Cid és catedràtico, és catedràtic d'Economia Financera de la Universitat de Granada i és expert justament en aquest tema del blanqueig de capitals. Li preguntava a Enrique de Madrid Dávila si le sorprendía el conocimiento de todos estos datos que nos han llegado en las últimas horas. Imagino que este tampoco le ha sorprendido.
No, exactamente, porque esto es algo que aparece de forma recurrente, no es la primera vez. Ya tenemos los Panama Papers, los Paradise Papers, es decir que esto es como que algo que surge de nuevo, pero de todos conocidos, los agujeros que hay dentro del sistema financiero internacional, a través de los cuales pues es posible no solo evadir impuestos, que digamos es una parte que se está hablando, pero también lo que es mucho peor es el lavado de dinero, que procede del expolio, de la corrupción, cómo se está lavando el dinero del narcotráfico, de otra serie de delitos que producen ingentes cantidades de dinero y que a través de estos agujeros, que son los paraísos fiscales y todos estos entramados societarios y otros vehículos corporativos, es muy fácil ocultar pues, cuáles son los titulares reales. Realmente son vehículos hechos a propósito y que, bueno, pues pueden ser usados para fines lícitos, pero lógicamente también plantean esta vertiente oscura y que se han utilizado de forma reiterada pues para este tipo de actividades que son delitos muy graves y que no solo tienen una repercusión en que los estados ingresan menos dinero sino que bueno pues que esto facilita que el crimen organizado pues pueda seguir con su actividad.
Claro, eso es lo que nos lleva a los que no tenemos ni idea de estas cosas a pensar, bueno, sería imprescindible una regulación que realmente se pudiese controlar todo esto, pero debe ser complicadísimo, ¿no?
Bueno, la regulación existe, o sea, tenemos la política de conoce a tu cliente, que no solo las entidades financieras tienen que aplicar, ellos tienen que saber quién es lo que se llama el beneficiario final, el titular real de esos activos. No solo las entidades financieras son las que tienen que aplicar esto, sino es un mundo que cada vez está en continua expansión, tienen que aplicarlo abogados, contadores, otro tipo de actividades que son dentro del sector financiero y no financiero. Pero realmente luego hay que ver si esto se aplica, ¿no? Está claro que todo el mecanismo antilavado que existe en el mundo pues se ha demostrado claramente ineficiente, ineficaz, no consigue sus objetivos y lógicamente pues esto supone un coste para muchos sujetos obligados, que además no tienen esos tamaños tan grandes como puede ser un banco sistémico, sino que son pues más modestos y tienen que gastar dinero, recursos, tiempo en formación, en utilizar programas informáticos para prevenir este tipo de delitos, pero luego vemos que realmente a través del sistema financiero internacional pues se está lavando dinero de forma reiterada y yo creo que hay una ecuación que es que, bueno, pues el sistema antilavado que tenemos es igual a lavado de dinero al cuadrado, es decir, que no estamos consiguiendo absolutamente nada.
Bien, Enrique.
Sí, señor Lecid, hemos visto que hay políticos y políticos de primer nivel involucrados en este tema. Entonces, una pregunta que asalta es, bueno, si es interés de políticos y de presidentes de Estado, el presidente de la República Checa, señor Kupkal, y otros sudamericanos, la pregunta es, ¿entonces por tanto es de interés los paraísos fiscales para los estados o luchan contra ellos?
Bueno, aquí yo lo que diría es, hagamos un repaso a quién ha dirigido en los años previos el Fondo Monetario Internacional, ahora este tipo de personajes también están en el Banco Central Europeo, muchos de ellos han pasado por banca de inversión, por grandes bufetes de abogados, y realmente aquí hay un problema y es que es el tema de las puertas giratorias. Hay personas que están en el ámbito privado, en estas entidades, que son las que controlan el mundo, piensen, los bancos de inversión, los grandes bufetes de abogados, es decir, los organismos multilaterales. Es decir, hay gente que pasa de un sitio a otro y lógicamente no se puede estar en los dos bandos al mismo tiempo. O sea, y bueno, ahora tenemos muy claro en este tipo de revelaciones pues quiénes son los que están permitiendo y haciendo estas estrategias, en principio de optimización fiscal, que ellos pueden llamar, y bueno, pues son, digamos, grandes despachos de abogados, ¿no?, que están presentes en todo el mundo. Y bueno, pues son los que posibilitan a veces, están en esta delgada línea entre lo legal o lo ilegal, o lo claramente ilícito, pero bueno, pues realmente es esto, o sea, no hay un interés, ¿no? No hay un interés en acabar con esta problemática, y siempre estamos sorprendiéndonos, pero bueno, si es que esto es imposible, ¿no?, de controlar. O sea, incluso tenemos Estados Unidos, que siempre señala a paraísos fiscales, ¿no?, y los condena un poco a... Piensen lo que pasó en la banca privada de Andorra, ¿no? Esto fue promovido por FinCEN, que es la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos. Pero es que luego tenemos estados en Estados Unidos, que ya no son Delaware o Wyoming, que eran los clásicos, sino, por ejemplo, Dakota del Sur, que es un territorio pues donde es propicio para crear este tipo de entidades, ¿no?, que son opacas y que permiten, pues, digamos, la evasión fiscal a través de fideicomisos o corporaciones. Y bueno, pues realmente son ellos los que están permitiendo también el que en su territorio pues entre dinero procedente del crimen organizado de todo el mundo.
Caramba, yo entiendo que este es una materia familiar para usted, pero le aseguro que los que lo escuchamos y no tenemos ni idea nos quedamos bastante impresionados cada vez que aparecen este tipo de informaciones, ¿no? El caso Hervé Falciani yo creo que lo conocen todos nuestros oyentes, por tanto es de verdad un auténtico lujo tener hoy en este programa al propio Hervé Falciani. Buenas tardes, señor Falciani.
Muy buenas tardes, es un placer mío atender vuestra emisión y vuestro programa, que de verdad me gusta mucho.
Bueno, muy amable, se lo agradezco mucho. Todo esto que está escuchando, porque hace unos minutos que está al teléfono, me imagino que le suena familiar, ¿no?
No del todo. Y creo que lo que es cierto dentro de lo que se ha dicho es que no es la primera vez que tenemos una visión de lo que se podría llamar el mundo financiero opaco. Pero cada vez nos llega con un conocimiento que no teníamos ulteriormente. Y eso nos favorece, digamos, un análisis. Y el análisis de hoy, digo, que sería más orientado hacia la geopolítica. Porque si intentamos, ¿no?, ver un poco las novedades de estas últimas análisis, se sitúa exactamente en este ámbito geopolítico. Lo interesante es que, para que lo entendemos todos, ¿no?, somos conscientes, por ejemplo, de la aumentación de la luz, del precio de la luz. Pero también que este precio de la luz viene vinculado con eventos geopolíticos, geoestratégicos. Y no obstante, pues nos vendrán, ¿no?, países que producen ese tesoros de materia primas que consumimos de modo, bueno, extensivo. Y si ahora mismo hacemos solo una relación entre los nombres, los casos que hemos visto en estas filtraciones y los que producen, ¿no?, esas materias primeras, pues veremos que coinciden en muchos aspectos. Veremos que la opacidad financiera permite también una acción geopolítica secreta, opaca.
Déjeme que le pregunte al señor Juan Miguel del Cid sobre eso que dice usted. ¿Está de acuerdo, señor del Cid?
Bueno, sí, claro, obviamente, ¿no? O sea, tenemos un sistema financiero que permite que los grandes bancos estén lavando dinero pues de forma intensiva, ¿no? Y muchos de ellos son bancos sistémicos, ya han sido sancionados, y por no decir nombre, pues son bancos de todos conocidos, bancos europeos, bancos que tienen sede en la City londinense, y son bancos que han sido sancionados de forma reiterada porque están continuamente incumpliendo toda la normativa relativa a la prevención del blanqueo de capitales, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente habría que plantearse el por qué estos bancos siguen haciendo este tipo de incumplimientos, ¿no? O sea, las sanciones a veces son asumibles porque pueden ser una multa económica. Nos puede parecer una cantidad muy grande, 1.000 millones de dólares, pero realmente para estos bancos no es nada, y puede ser rentable incluso pues plantearse el seguir con ese negocio y luego asumir la multa. No se procesa penalmente a ninguna persona, sino que todo se salva con un acuerdo de procesamiento diferido, que es como se llama en Estados Unidos, se le pone una sanción económica, se sanea un poco, digamos, a las personas que han estado ahí en primera línea, y se le pone bajo un sistema de supervisión, y bueno, y hasta la próxima, ¿no? A ver qué sucede en la próxima ocasión.
Enrique. Sí, buenas tardes, señor Falciani. Me ha interesado mucho esta cuestión del tema de la geopolítica, y aquí hay una pregunta que tengo en el aire, a ver si usted tiene alguna respuesta, alguna teoría o un análisis sobre esta cuestión, que es la siguiente, que es, claro, hemos visto que ha habido, digamos, una filtración, teóricamente nos dicen los medios de comunicación, de 14 despachos de abogados, de una cantidad ingente de información, terabytes y documentación. Unido con el tema de geopolítica, la pregunta del millón es ¿quién ha sido quien ha obtenido esta información? Si la pregunta en geopolítica, si pueden haber sido estados o gobiernos, si pueden haber sido hackers o puede haber sido un empleado interno de estas organizaciones, y si el momento de hacer esta filtración en este momento, ¿qué interpretación también puede hacer geopolítica desde el punto de vista de que pueda esto ser utilizado para atacar a ciertos políticos del mundo, a ciertos financieros o a ciertas personas?
Pues muy buena cuestión y no tenemos que ser ingenuos. Es decir, ¿cuál es el interés de exponer que efectivamente se trata de presión geopolítica sobre lo mencionadas? Unos que son, puede ser jefe de estados, pero más de todo que son vinculados con empresas petrolíferas o de gas o de materia prima, no solo en el ámbito energético, pero ya. Es decir, que en un contexto geopolítico donde la guerra es económica, financiera, y donde a nivel financiero vemos que las protecciones o los cumplimientos no son efectivos, no funcionan por nada. El KYC es un fracaso total estructural. Es conocido o reconocido. Pues la geopolítica aquí es digamos, lo que puede poner un poco de orden. Es decir, que en el mundo de la opacidad, los servicios secretos serían policía, ¿no? Serían los que podían, ¿cómo, digamos, poner el orden? Pues poniendo a la luz algunas actividades que, por supuesto, tienen un enfoque muy geopolítico. Así que, al mismo tiempo que tenemos que observar que algo falla o que algo pasa en el mundo de la opacidad, tenemos también que saber que esto no nos interesa a nivel político local, y los digo claramente, tiene un impacto en el precio de la luz, ¿no? Y por lo tanto, supone que los estados tienen medidas en el mundo de la opacidad y lo pueden hacer solo con los servicios secretos. Es una necesidad, digamos, política, de tener una capacidad de poner a la luz, digamos, hechos que son contrarios a nuestros intereses. A nuestros intereses, bueno, en el caso actual, a ver si nuestros intereses son los mismos de los Estados Unidos. Oiga, pero por lo tanto, la información está claramente favorable en sus aspectos. Era ya así, ¿eh? En la filtración de los Paradise
Papers. Me cuelo porque Enrique iba a hacer una pregunta, pero en esa necesidad que habla usted de transparencia, señor Falciani, por tanto, la posible solución solo nos puede llegar a través de la prensa, de filtraciones como esta que hemos tenido acceso en este momento.
Es solo una herramienta la prensa, es una herramienta valiosa, porque de difusión, pero la información no viene de la prensa, le llega, ¿no? Claro. Le llega a la prensa. Y es por eso que yo diré que tendríamos que entender que los servicios secretos o de inteligencia, porque que no sencillamente son secretos, cuando difunden información, ¿no? Que transmiten información a los medios de comunicación, pues tienen un papel social importante y que creo tendrán que tener siempre más en una guerra, digamos, que es financiera. Podemos hablar de nueva guerra fría, pero donde la información, la propaganda, si podemos o si queremos representarlo así, tendrá siempre un papel contundente en un mundo conectado, ¿no?
Sí, señor Falciani, otra pregunta. Poniendo la suposición de que esta la información la ha obtenido una persona interna en las organizaciones, despachos de abogados, etcétera, ¿en su opinión esta persona tiene un problema de seguridad?
Mira, aquí tenemos claramente 15 despachos. Y es parte del mensaje, ¿vale?
¿Se puede desarrollar?
Es muy probable, no necesito exponerlo más, ¿no? Habla de por sí mismo. Uh-huh. Y es lo que creo que también, ¿no?, es interesante. Tener responsabilidad, no solo ser espectadores de lo que es el mundo de la opacidad, el mundo, digamos, de la opacidad financiera, sino también entender que es algo que sí existe, es por varios motivos que existe, bueno, existe por varios motivos, que ahora tenemos mejor, digamos, el conocimiento, ¿no?, de todo este entramado de relaciones geopolíticas que llegan hasta dentro de la energía, digamos, como nos toca directamente, pero también a nivel del control del conocimiento, y me refiero al conocimiento en plan secreto comercial o secreto industrial. Es decir, que si miramos en detalles algunos casos que desvelarán o desvelan las últimas filtraciones, veremos que detrás de grupos estratégicos que pueden gestionar cables submarinos o otros, pues tendremos influencia extranjera o, digamos, belicosas. Es lo que nos importa, creo. Ahora lo podemos entender todos. Sí, tenemos todos la base de cultura financiera que aún no teníamos hace solo 10 años, creo.
Sí, y tengo también una pregunta para el señor del CID, que es, predicciones para el futuro. ¿Cómo lo estamos haciendo en España, Cataluña, y qué va a pasar en el futuro en la lucha contra el blanqueo de capitales, evasión fiscal, etcétera?
Bueno, pues realmente esto exige un giro importante dentro de las políticas que se están siguiendo. Se está gastando mucho dinero por parte de entidades y de sujetos obligados en cumplir con todo este sistema de prevención. Y realmente lo que tenemos que plantearnos es si vamos por buen camino, ¿no? O sea, yo creo que no, que todo este sistema es claramente ineficaz. Si no hay una intención política de acabar, pues, con estos resquicios, ¿no?, a través de los cuales se cuela el dinero negro. Y luego tenemos una constante innovación financiera, ¿no? O sea, aparecen nuevos instrumentos, por ejemplo, como son las monedas virtuales, los criptoactivos, es decir, todo esto que en principio surgen como una forma de libertad, de que los individuos puedan hacer transacciones financieras sin que existan intermediarios y a un coste inferior. Pero realmente también lo que se busca es una privacidad y una opacidad donde esas transacciones financieras realmente, pues, muchas veces cuesta mucho trabajo seguirlas y bueno, pues sirven para que el crimen organizado, pues, pueda seguir operando a través, pues, de estos canales que tenemos desde la Internet oscura, en fin, donde se pueden hacer, pues, pagos con este tipo de monedas virtuales, pues, de toda serie de artículos y servicios ilegales. Entonces, siempre vamos a ir por detrás porque bueno, la innovación en materia delictiva es continua, pero realmente yo pienso que no vamos por el buen camino, y eso no es una opinión que surja así de una percepción, sino que los datos ahí están, ¿no? La cantidad de dinero que se incauta de todo lo que se mueve en el mundo procedente de actividades delictivas es muy pequeña, ¿no? Porque luego está eso, es decir, ¿cómo recuperamos todos estos activos, ¿no? Es decir, ahora tenemos información de que muchos personajes tienen dinero en paraísos fiscales, a nombre de empresas pantalla. Y bueno, ¿cómo ese dinero, que muchas veces es de los expolios que estos políticos han hecho, fruto de la corrupción, ¿no?, ¿cómo ese dinero va a volver a sus países de origen, ¿no? Entonces, realmente, esto exige unos procesos muy complejos donde hay que tener una cooperación internacional por parte de distintos países. Y al final ese es el objetivo, ¿no? El que podamos incautar estos activos una vez que se detectan, Y el privar a las organizaciones delictivas, pues, de esos recursos.
Es interesante porque se refería usted a la dark web, que es como se llama esa otra internet, que es más complicada, que es por donde en ocasiones se mueven los negocios turbios, ¿verdad?, y las actividades más ilegales. Y es curioso porque al principio, cuando usted hablaba precisamente, señor del CID, tenía la sensación de estar hablando de la dark economy, ¿no?, que vendría a ser un cierto paralelismo entre lo que sucede con ese blanqueo de capitales, ¿no? Le agradezco mucho, ha sido interesantísimo, ¿eh?, escucharle, muy amable. Don Juan Miguel del CID, catedrático de Economía Financiera de la Universidad de Granada y experto en blanqueo de capitales. Un auténtico placer, muchas gracias.
Muchas gracias, un saludo.
Buenas tardes. Señor Falciani, ¿y usted cómo está? Porque, claro, dices Falciani y todo el mundo se pone como, caramba, tenés a Hervé Falciani esta tarde en el programa, ¿no? ¿Cómo está usted?
Como todos, nada menos, nada más. Hombre, sencillamente.
No, hombre, pero ¿su vida ahora cómo es?
Bueno, vivo, ¿no? Es decir, me dedico siempre a, como todos, una actividad financiera, y porque es mi recorrido y tiene siempre que ver efectivamente con ese mecanismo de opacidad y aún más, digamos, con temas geopolíticos. Porque, y me da aussi la oportunidad de volver a nuestro tema de hoy, que es parte de mi cotidiano, ¿no? De mi día a día. No nos olvidamos que estamos en un ámbito donde, por ejemplo, se aplican sanciones económicas, donde se hacen trampas los aliados entre ellos. Pues yo estoy un poco, digamos, para compartir con vosotros, ¿no? En ese temas. Yeah. Ese temas que son muy vinculados con la opacidad.
Claro.
Hablábamos del dark web, pues también, ¿no? Es una parte de lo que me interesa mucho, las innovaciones financieras. Y yo diré, ojo, que no se inventó casi nada con las criptomonedas, por ejemplo, o con el dark web. No cambió casi nada. Lo único es que, y ahí rajungo lo que se comentaba, es que la ley tarda a incorporar algunas atención o medidas en contra de alguna expresión de una técnica financiera que ya se conocía. Por ejemplo, en criptomoneda, lo que se llaman stablecoin, para lo que saben, son la representación, entre otros, de los nuevos paraísos fiscales.
Yeah.
¿Okay? Es dentro de la criptomoneda un modo de optimizar, no ilegalmente, no, de optimizar, por ejemplo, sus gastos en plan impuesto. Y, por supuesto, no es normal, tal que lo tendremos que valorar. Pues me dedico a esas cosas, ¿vale?
Señor Falchen, estaba pensando si un día me va a dejar hacerle una entrevista personal, porque, claro, le hago una pregunta personal y se me lo ha llevado al tema de nuevo, cosa que entiendo perfectamente. Pero, claro, también es muy interesante usted como persona, ¿no? Con todo lo que ha vivido, con todo lo que ha hecho, con todo lo perseguido que ha estado, las experiencias que ha tenido. Yo no sé, y le garantizo que no le hago ninguna otra pregunta más. Pero simplemente sí, a día de hoy, puede vivir tranquilo.
Con mucho interés. Es decir, que como lo menciona, yo hablo de mí, hablando de lo que me apasiona, que me ha movido y que me hace siempre moverme, ¿no? en nuestra sociedad como ciudadano. Y la verdad, cuando se trata de preguntarme lo que me importa, lo que creo que me representa, es esta actividad y esta gana para siempre entender, siempre participar lo mejor que puedo.
¿Pero vive usted tranquilo,
sí,
o no?
Sí, vivo tranquilo.
Vive tranquilo,
¿eh? La intensidad, ¿no? De lo que pasa.
Claro, claro.
Es decir, que los proyectos, es verdad que los proyectos y la actividad profesional, es verdad que representan una grande parte de mi vida. Y a lo mejor creo que es lo que me permite no preguntarme mucho si estoy tranquilo o no.
Vale.
Pero en lo hecho lo estoy.
Claro, Enrique, querías decir última cosa.
Si no estoy equivocado, el señor Falchani colabora, por ejemplo, con la agencia antifraude en Valencia. Si no estoy equivocado, sí, señor Falchani.
Sí, sí, bueno, estoy en muchos asuntos y sin desvelar nada, ¿no? En asuntos también de geopolíticos, digamos, con estados que tienen que proteger sus intereses y que tienen que responder a los desafíos que, entre otros, hemos mencionado.
Claro.
Los fake news, las fake news, por ejemplo, se nutren, o la propaganda se nutre de la opacidad.
Claro.
Y de los intereses escondidos. Pues, sí.
Tiene usted materia para hacerle 375 millones de entrevistas, al menos. O sea que le agradezco de verdad muchísimo. Ha sido muy amable de estar hoy con nosotros. Muy amable, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias.
Ha sido un debate interesante.
Gracias, muy amable. Buenas tardes. Hervé Falciani, ni más ni menos. Muy bien, Enrique.
Bueno, yo creo que hemos tenido hoy realmente unas entrevistas y un análisis en profundidad, y creo que se han dicho cosas muy importantes, ¿no? Desde el punto de vista de cuál es el interés de las filtraciones, relacionado con cuestiones incluso de geopolítica, desde el punto de vista de cuáles son los intereses de los estados relativo con la energía, por ejemplo,
sí.
¿No? Nos está diciendo Falciani. Yo creo que es un análisis interesante. importante.
Ara farem altra anàlisi interessant, però canviarem radicalment el tema, perquè arriben les tietes de seguida al nostre programa. Tenim diversos temes apassionants, però acabo de veure un titular fa un moment que he pensat, no pot ser. ¿Sabes que se comercializan velas con sabor... Ay, con sabor no. Con olor a albóndiga?
Us estoy deseando conocerlas.
Ho explicarem de seguida. Fem una pausa breu i quan tornem ja estaran amb nosaltres l'Àngels i l'Anna, les tietes del Tot anirà bé de Radio Estel. Gràcies, Enrique.
Un gran placer.
Buenas tardes.
Radio Estel. Cada tarda a Radio Estel posem un punt i seguit per conèixer l'actualitat del dia. De dilluns a divendres a les 6, punt i seguit, amb Diana Silva.
Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-1768. Apunta 669-56-1768 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Radio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Radio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona, i els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Radio Estel.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín. I got my peaches out in Georgia. Oh, yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it.
Dos quarts i sis minuts. Déu-n'hi-do que més la ràdio, no?, que et porta d'una banda cap a l'altra, com la vida mateixa, no? En definitiva, hola, Anna, què tal? Bona tarda.
Què tal?
És l'Anna Verdaguer, una de les nostres tietes, però en tenim dues. Som gent molt afortunada. Àngels...
Hola, bona tarda.
Oh, Àngels estem? Puig, com esteu?
Fantàsticament bé.
Esteu estupendes.
I avui emocionades.
Espera, no avancis.
No avancis.
Perquè jo estic sorpresa. Estic emocionat amb una notícia que m'han portat ara fa una estona. Us agraden les espelmes?
Sí.
Sí. Sí? Sabeu que ara podeu comprar espelmes amb aroma a mandonguilles?
Ai, veus, això sí que no m'agrada.
T'ho juro, escolta'm, és impressionant.
Tu fas una cassola de mandonguilles i ja fa olor tota la casa, no cal que posis una espelma.
No, però a més, tu imagina't que et deixes l'espelma engegada, arribes tard a casa, amb aquella gana que t'has de posar a fer... I notes l'olor mandonguilla per tot.
No.
No és molt romàntic, no?
No,
que t'equivoques d'espelma en un sopar romàntic i de sobte la teva parella diu, ai, carinyo, fa olor a mandonguilla.
T'has deixat les mandonguilles al foc?
Què ha passat, no? Com heu estat aquesta setmana? Bé?
Molt bé.
Heu vingut en tren?
No, nosaltres venim amb metro, menys mal.
Sí, ah, clar, de Badalona aquí, venim no? Que hi ha metro directe, no?
Podem venir amb el tren, però és més fàcil el metro.
Home, aquests dies amb el tren és una bogeria, no?
I com ho ha vingut en tren, jo.
Ha vingut en tren?
En tren.
Francesc Mestre, bona tarda,
Bona tarda.
Francesc Mestre ha parlat ja, perquè és que té coses molt guai que explicar-nos. Sabeu qui és aquest senyor?
Ens hem conegut a fora, sí.
Sí,
sí. Sí.
I ens hem quedat meravellades de que sí. Pugui fer aquesta trajectòria de la seva vida, de les meravelles que fa i lo fantàstiques coses que fa. Que
sí.
He quedat...
Sí, sí.
A veure, Francesc, explica'ns què fas, quines coses fas.
Bé, quan tenia 61 anys, em van convidar a la feina, estava en una entitat bancària, i, bueno, jo estava acostumat cada dia a llevar-me a les 6 del matí i quedar-me a casa parat no podia.
Yeah.
I casualment vaig veure per internet un fotògraf que buscava gent normal. Dir normal volia dir gent del carrer, que no haguessin fet mai fotografia. I bé, vaig fer una sessió amb ell, i a l'acabar em va dir que notava que tenia experiència. I sempre repeteixo el mateix, i vaig dir, sí, de dues hores i mitja. I així es va començar la meva vida...
De model.
De model.
Perquè ara, en Francesc, després de tota una vida treballant al banc, ara és model.
Bueno, faig de model, em vaig posar a estudiar interpretació, 2 anys d'interpretació davant de cambra, i 2 anys de classes de teatre. he participat en alguna pel·lícula, he fet curtmetratges, he fet publicitat, n'estic fent... I bé, no sé, he fet moltes coses.
Però és al·lucinant. A mi m'agrada molt l'exemple del francès i per això l'hem volgut portar al programa. Anna, Àngels, hem parlat alguna vegada d'això, no? Que et passa una cosa d'aquestes amb 60 anys i dius, i ara què faig? No? Amb 60 anys és com si d'alguna manera et fessin fora de la vida i el que queda clar, i mireu, i ara ens endinsarem a la seva experiència, però abans m'agradaria saber què penseu vosaltres, és que un ho té tot per fer amb 60 anys, no?
És que mira, quan ets jove... et penses que sempre seràs jove i que no envelliràs mai. I quan veus una persona... quan tu tens 20, 25 anys, veus una persona de 60 anys i dius, oh, que és gran aquella persona. Exacte. Quan tu tens 60, tens la mateixa energia. Sí. Que si en tinguessis 30 o 35, evidentment tens més dolorets. Sí. Que quan tenies 30 o 35, però l'energia la tens igual. I llavors quedes com una mica apartat de la societat. Si tens empenta, pots fer moltíssimes coses. I si... pots continuar la teva vida o canviar-la, perquè tu has sigut un canvi brutal, el que has fet.
I si et quedes, doncs, sense feina, els fills ja són grans, ja no tens aquelles obligacions i pots dedicar-t'hi més amb cos i ànima.
Clar.
I, clar, les coses no són senzilles, perquè jo m'he passat moltíssimes hores davant de l'ordinador, buscant, parlant amb un, parlant amb l'altre, he anat a molts càstings que m'han dit que no, però també molts m'han dit que sí.
Clar.
I jo sempre dic, l'important és tenir ganes de fer coses. Si tens ganes de fer coses, es poden saltar molts murs.
I tant.
Hi ha gent que a la primera que els diuen que no, doncs, bueno, ja es queden a reconar. No, jo sempre dic, el no ja el tinc.
Clar.
Tinc que anar a buscar el sí.
Clar. Ha treballat com a figurant a Luces Rojas, amb Robert De Niro, amb Uma Thurman. Amb l'Uma Thurman vas haver d'aprendre a ballar, no?
Sí. Resulta que la coreògrafa de la pel·lícula volia 20 ballarins... que en sabessin, ballarins, professionals, i quatre que no.
Yeah.
I jo vaig ser un dels quatre. I, bueno, em va trucar i em va dir, bueno, haurem de ballar un vals, diu, què et sembla? Ah, bueno, un vals no hi ha problema. Haurem d'assajar una mica. I em va dir, tres caps de setmana, dissabte i diumenge, 6 hores cada dia. Vaig pensar, no sé, això són moltes hores.
Massatge.
I la veritat eren coreografies i bueno, l'experiència va ser fantàstica. Poder sopar, tenir la Uma Thurman aquí, nosaltres aquí al costat, inclús me la vaig trobar a l'ascensor, que anava sola. Vull dir, una experiència fantàstica. La pega de la pel·lícula va ser que aquesta escena tenia que durar uns 17-18 minuts i després...
No la van posar, la van treure.
Surto, res, pràcticament.
Bé, però en tot cas, l'experiència no te la treu ningú, no? Però imagino, Àngels, que és això, també, no?
Sí, totalment d'acord. Totes les experiències que t'han arribat des d'aquesta vessant que no era la teva, no era la teva pensada de quan eres
mai,
jove,
mai.
No haguessis pogut imaginar-te mai arribar a aquests llocs. I tenir les experiències petites de parlar amb una persona que mai haguessis pensat que exacte. Podries haver-t'hi dit res... per mi, t'enriqueix com a persona.
Clar.
A banda, volia dir, aquest senyor estava a la caixa Cobra, i de cop i volta li ha sortit una artistassa que tenia a sobre,
sí, sí,
no?
Sí, sí.
Que no ho sabia ell, o potser feia teatre amateur, no, o no.
Mai havia fet teatre ni a l'escola. Mai.
Em sorprèn això, perquè jo sempre he volgut teatrera, sempre he fet teatre, sempre he fet coses així. I m'agrada moltíssim, ja ho has vist, he quedat meravellada. Però que un senyor, que me l'imagino amb els manquitos, ja sé que ara no em porteu, no.
Oi, els manquitos! Oi, que m'agrada aquesta imatge,
home,
dels manquitos.
Fantàstic, és que jo la tinc. I de cop i volta digui, escolta, tu, me'n vaig a degustar la vida, a gaudir de conèixer gent diversa, de veritat que t'admiro moltíssim i t'envejo, perquè, mira...
No,
encara som a temps.
Escolta, a veure,
encara som a temps.
A veure que això ho podem negociar una mica.
Sí,
aquest és un senyor amb contactes.
Ah,
i jo tinc aquí dues senyores estupendes, com pots comprovar.
És que jo ja les veig fent publicitat.
Imagina't.
Perquè,
Com ho haurien de fer? Com ho haurien de fer, Francesc, això?
Primer de tot, apuntar-se a una agència.
T'apuntes a una agència?
Que avui en dia està complicat, perquè ens veiem amb la pandèmia i tot això. Però l'important és apuntar-se.
I tant.
I de càstings em van sortint i, bueno, un dia t'agafaran, 10 no t'agafaran, però, bueno,
s'ha de fer els càstings.
I no tenir vergonya, tenir ganes i...
Anar a passar-ho bé, no? En
aquesta edat ja no tenim vergonya. Bueno, aquesta edat, una de les coses que és veritat, una de les coses bones que té fer anys és que fas fent anys i vas perdent la vergonya.
Sí.
Perquè ja dius, per lo que em queda, escolta'm,
Home, tirem, qualsevol tirem. Diria el que em queda.
No, però és veritat, tens aquest pensament de dir això quan jo tenia 30 anys, a lo millor no l'haguessis fet. El primer càsting que m'haguessin dit que no, ja m'hagués anat cap a casa. Bueno, en canvi, ara dius, no, no, jo vull fer això, jo sigo.
L'experiència de la vida també et dona que tinguis una altra mentalitat.
Sí,
i per mi l'important és no tenir vergonya. I que et diuen que no, doncs et diuen que no. Però si tens ganes de fer coses, és que n'hi ha mils de coses per fer. I no sols això. El que passa que tenim la sensació que quan una persona es jubila, o la acomiaden, doncs, no sé, a certa, 60 anys, per exemple, se li acaba la vida. No!
Que va.
Jo he descobert, mai m'ho hagués cregut, que homes de 60, 70 i més anys, que els encanta la moda, per exemple.
A tu, si em permets, portes una camisa. Que jo t'he vist la camisa i penso, caram, quin, li he dit, eh? Quina camisa tan xula. I em diu, és de Custo Barcelona. M'ha dit ell. Que és un regal del fill, no?
No, la veritat és que li vaig regalar jo un any pels Reis,
sí.
I ell ja l'havia portat i diu, té, te la dono o dóna-la en qui vulgui. Vaig pensar, me la donaré a mi mateix.
Ah, molt bé. No, no. Deuen estar al·lucinats, no? Perquè jo m'imagino, Àngels, t'ho imagina't que ara a casa comences a dir, solta'm que me vaig a fer un càsting.
Bueno, a casa molt esbarats no estarien.
Ja s'ho imaginen.
Jo, bueno... Això que us dic.
Bueno, no, teatrera mi... sempre has estat.
Sempre he estat teatrera i m'agrada embolicar-me amb coses, és el que ell diu. Vull dir, amb menys seriositat, perquè això d'ell és sèrio, eh? Això no és broma, eh? Bueno, m'agrada molt, i ho sap l'Anna, que hem fet tallers de teatre, i llavors fas teatre i ens dona una guineueta. Tu ho saps, que hi eres.
Sí, sí, sí.
La guineueta és el que es dona a Badalona a la gent que fa actuacions i tal, i en tenim una, les dones.
Ah, que bé.
Dones, que jo era la jove. Cuidao,
Ja veus.
Vull dir que sempre m'ha agradat. Hasta m'ha agradat cantar, que ho faig fatal, 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 però bueno, entre tots no es nota.
Com és una... Digues.
És una cosa que m'agradaria, no en sé gens de cantar.
Però amb una coral no es nota.
No. Diu, mous els llavis fluixet.
No vulguis fer galls i ja està.
Saps què em passa? Que potser jo m'agrada fer les coses sol, perquè m'agrada sortir del guió. I amb una coral has de seguir molt el guió.
Sí, això sí, això sí.
I jo m'agrada improvisar i... A vegades, inclús en sessions de fotografia, doncs, ja sé el tema de què va la sessió, i a mi m'agrada sortir. No m'agrada fer el que fa tothom.
Yeah.
M'agrada ser diferent. He fet moltes fotos de nu.
Ah, sí?
Moltes. I després he fet molt de model de belles arts.
Però per fer què?
Sessions de nu, de fotografia artística.
Ah, ok.
He fet molt també de model de belles arts. Que estàs allà 3 hores en posicions... Normalment nu, perquè és, la belles arts quasi sempre és nu, alguna vegada vestit. Passa que és una mica pesat estar 3 hores allà fent poses, que segons si són a punts has d'anar canviant cada 3, 5, 8 i 10 minuts de pose. I això cansa. Però ho he fet. O sigui, he fet moltes coses.
Jo et volia preguntar. Jo et veig molt, molt atlètic, molt, molt en forma. Ho has estat sempre o has estat ara? O ja vas néixer així de...
No he fet mai esport.
Veus? És que és curiós, perquè tu el veus dinàmic, fort, mai atlètic.
He passat dues vegades el Covid.
Vaja.
D'un-hi-do.
Però veig que ha anat bé tot, no?
S'ha anat d'algú.
Per raons evidents, no? Vull dir, ha anat tot bé.
Una petita seqüela, però dues vegades.
D'un-hi-do.
Una vegada ja estava vacunat i tot.
Ja.
Llavors ha sigut més lleu.
Sí, ara sí, la primera vegada va ser més fort.
Escolta'm, no parlem de malalties, no. Parlem de coses bones, no? Perquè a mi, realment, que el cas m'encanta, no? Jo m'imagino la dona i els fills, què devien dir?
Quan... Al principi quedaven sorpresos. I més quan els hi deia... m'han fet una sessió de nu, quan jo mai havia anat a una platja nudista.
Ja.
Però bueno...
La primera vegada deu fer una mica de tall, no?
Mira, la primera vegada va ser molt curiós. Aquest mateix fotògraf que vaig a la primera sessió em va acomiadar aquí a l'estació de Sants i em diu, saps què? Diu, estic fent una sèrie sobre la natura. Diu, que voldries fer fotos? Diu, ho faig amb diferents persones. Encantat. Diu, ho farem al Parc del Montseny. Fantàstic. Bueno, us comencem a parlar, quedem pel dia i em diu, bueno, m'he oblidat de dir-te una cosa. Jo vaig pensar de voler que porti una roba en concret.
I sí, diu, sí, en realitat sí.
Sí, no sé.
És que la sessió és de nu. Mare de Déu, de nu. Jo dic, bueno, m'ho vaig rumiar 5 segons. Bueno, arriba el dia de la sessió, vam anar cap al Parc del Montseny, era finals de setembre, era el 29 de setembre, i aquell dia hi havia excursions de les escoles.
Oh, que bé.
Clar, no em podia despullar.
Clar.
Després, ell era un fotògraf que feia, dibuixava les fotos que volia, perquè a més era pintor i escultor. Havien talat arbres. Bueno, la qüestió, vam començar a posar-nos dintre el bosc per buscar el lloc i va arribar l'hora de despullar-me. Quan em vaig despullar, no sé, em sentia estrany, però al cap de 3 o 4 hores no m'hagués vestit.
Ja.
Una llibertat, una cosa que em sembla que no havia sentit mai.
Això li passa molt a la gent que va a platges nudistes, més enllà de qualsevol altra consideració, però hi ha gent que acostuma a anar a platges nudistes i que després diu que anar a una platja amb banyador, doncs que li molesta. I no sé si heu anat alguna vegada a una platja nudista.
Jo no, els meus fills ho practiquen sempre, sempre.
Sí.
Els nens...
No, jo tampoc. Jo havia anat, tinc uns amics que tenen una casa a Santa Cristina d'Aro, sí que havíem anat alguna vegada a alguna cala nudista, quan els nens eren petits, però bueno, et podies anar en biquini o banyador, com volguessis. I no, nosaltres no ens despullàvem, com si diguéssim, però sí que hi havia gent nudista i no, era tot molt respectuós. Però no hem anat. No.
Per això que diu ell, té que ser curiós, perquè anar a la natura i sentir-te integrat a la natura directa, no? La teva pell tocant la natura directa, també ha de ser una cosa interessant.
Sí, sí.
Me l'apuntaré.
Hi ha una cosa, és que quan vaig a fer de model de Belles Arts, nu, però el moment que s'acaba, o fem un descans, m'haig de posar un barnús, perquè llavors em sento despullat.
Despullat, clar. Mentre estàs treballant, sí. No.
No. És una feina, però quan l'acabar m'haig de posar immediatament un barnús. Llavors sí que em sento, no sé...
Desfassat, no? Sí, no estàs. Sí. Molt bé.
I tinc una anècdota curiosa de la fotografia.
A veure.
Resulta que vaig fer una sessió de fotos de vestit de cardenal.
Uh-huh.
I acabem la sessió en un estudi i ens diuen, mira, el papa doncs ha dimitit. Aquell va ser el dia que va plegar l'anterior papa.
Curiós.
I el fotògraf diu, mira, ja que vas vestit de cardenal, que te podria ser tu el papa. Bueno, al cap d'un temps, un fotògraf em fa un muntatge, jo, de papa.
Caram.
I posa, el penja al Facebook i diu, el nou papa, Francisco I, així es va posar. I al cap de pocs dies va sortir Francisco I.
Déu-n'hi-do, eh?
Una anècdota.
Déu-n'hi-do. En fi, jo tinc la sensació que aquest home, que és de Vilafranca, oi? Vilafranca del Penedès, que té 71 anys, si ara mateix li proposessin, què prefereixes? Tornar al banc, amb els manguitos, que deia l'Àngels, o seguir com a model? Clarament seguiries de model, no?
Banc, res. I menys tal com està avui en dia les coses.
Ja.
Ni pensaments.
Ja.
La gent dels bancs estan superestressats. Objectius. Bueno, quan jo hi era, ja els teníem, objectius. No. La felicitat que he gaudit ara no l'havia tingut mai.
Segur.
Ens ha semblat que era una lliçó, no? Per tots i per totes, no? Com un es pot reinventar quan amb 61 anys et fan fora de la feina i fer una cosa que ni tan sols havia sospitat mai, que era doncs això, presentar-se a fer les fotografies i demés, i acabar-ho convertint en una professió / hobby / afició / il·lusió, no? Perquè és d'alguna manera el que transmet aquest home parlant. Sí que fa una mica d'enveja, no?
Home.
És cosa meva?
Jo,
de la bona, eh? De la bona,
l'enveja,
eh?
Sana, de dir...
Això?
No, o... et dona la imatge de dir, que es pot amb tot. Som-hi.
Jo animo la gent a que faci coses. I animo els dissenyadors o la gent que tracta amb moda que tinguin en compte la gent que són grans.
La gent gran.
Perquè hi ha molta gent gran que els agrada la moda i quan veuen... A mi m'han dit... Clar, jo veig, per exemple, un tratge que porta un xicot, una foto, un xicot jove, i no goso dir, m'agrada aquest tratge perquè no es pensin que jo vull ser com aquest xicot. No vull ser com aquest xicot. Vull ser jo... amb aquella roba que tant pot portar ell com puc portar jo.
Però això és interessantíssim.
I tant, totalment d'acord.
No, sí, i és interessantíssim això, perquè significa que la gran moda se n'oblida d'un sector importantíssim de la població.
Sí.
I econòmicament és el que té més poder adquisitiu.
I no només això, és que estem en un moment en el qual cada vegada vivim més anys, amb la qual cosa aquesta cosa es cronificarà, és a dir, que caldria que ens posessin les piles una mica en aquesta direcció,
sí,
no?
I no donar-li el títol de... Això és per la gent gran, no. Sí. Ens podem vestir tots perfectament amb aquella roba moderna, oberta, dinàmica, tenint l'edat que tinguem.
Sí, però ara és això, eh? Segons quines botigues ja dius, oi, aquesta botiga és ben roba com per gent gran.
Sí. Exacte.
I llavors, diem nato, aquí no
en diem perquè... Acostuma a dir-se confecciones algo.
Exacto. No? Sí, dius, ara aquí fa com mandra d'entrar.
A mi les confecciones sempre m'han fet molta gràcia.
Sí, és així.
No?
És així, sí,
hi havia a Madrid, al carrer Fuencarral, ara ja no hi és, però hi havia un lletrero que a mi em feia molta gràcia cada vegada que el veia, que deia, quien en Roan no se viste es que desconoce que existe.
A mi m'agraden molt aquestes frases.
Era aquella publicitat de beber es preciso...
Agua San Narciso.
Agua San Narciso. No?
Perdona, digue'm. Mudanzas La Zamorana, no Florida Blanca 87, Barcelona.
Ah, sí?
Bueno,
perdona, jo aquí... Jo, escolta'm, aquí
la
podria...
La tinc aquí al cap.
Perdona.
Aquí ja n'hi haurien moltes, perquè Home. A les mantes.
No.
Florida Blanca 87.
Perdona, un moment, qui ha dit la Casa de les Mantes?
Sí, ell.
Vosaltres sabeu qui era la veu de la Casa de les Mantes? Aquí un servidor.
Ah, sí?
La Casa de les Mantes...
Era boníssima.
Era la Casa de les Mantes no cierra mediodía. Le esperamos en Junqueras 5, al ladito de la Caixa. De la Caja, no?
De la Caixa.
De la Caixa.
Llavors no deien...
Perquè jo sóc de l'última tanda.
Vale. Sí. Però quan era petita era la Caja.
Sí, ara sí, no? Diu, ah, ja sabia
que em sonava... Para mantas y juegos de cama, la mallorquina tiene fama.
Sí, senyor, sí, senyor.
S'ha quedat cremat.
Escolta'm, jo només volia comentar una cosa.
Vinga.
Els pobres nois o noies que treballen a la Caixa, ara, a part d'estar estressats, estan mal vistos pels que intentem anar a fer alguna cosa i no podem.
Sí, li aboquem la cavalleria sobre ells, però no tenen cap culpa.
Ja ho he dit.
Què vols dir? Perquè estan allà i es
Home,
van trobant amb...
Reben per tots costats.
És que hi ha una cosa que jo vull parlar al programa un dia d'aquests, que és el tema de l'esquerda digital, que jo sé que sona molt raro. Però estem una mica a la mateixa línia de que parlàvem del tema de la roba ara fa una estona, no? Sí, sí. Estem dissenyant una societat molt moderna per una sèrie de gent que la controla. Però hi ha tota una sèrie de gent que, de manera molt lògica, no la controla. És a dir, quan ara jo veig l'altre dia amb una senyora, la vam ajudar, perquè havia de treure diners necessàriament del caixer, i no en sabia. Mm. I és normal pues això, que no en sàpiga, no? En fi, no ho sé. No ho
però
sé.
Que entres a dins i et diuen vostè té hora per la seva assessora?
Ja.
I dius, perdona'm, que vull 50 euros.
Ja.
Vull res més.
Ja. Sí, sí.
Bastant trist, eh?
Oi, en parlarem, En parlarem amb més calma. Avui us hem volgut portar un convidat. Us ha agradat o no?
A mi m'agrada molt,
I a més, a mi m'ha donat empenta, eh?
Veus? A fora hem vist les fotos, eh? Aquí ella ha parlat de fotos i per la ràdio, evidentment, no es poden ensenyar, però nosaltres les hem vist a fora, les fotos.
I estupendos, no? Home, veient el currículum. Francesc Mestre, ens agrada moltíssim que hagis vingut avui al nostre programa. Enhorabona, eh? De veritat.
Gràcies, i ganes de tornar. Una vegada em van proposar, diu, tu hauries d'anar... Amb gent, en llocs que hi ha gent que els han acomiadat o s'han jubilat, per donar-los ànims.
Sí, pues sí, un coaching.
Transmets...
Bon rotllo, si em permets.
Sí.
Bon rotllo, en definitiva, no?
La meva experiència...
Clar, clar.
Que m'ha anat bé, però hi ha gent que no els hi va bé perquè també no hi posen interès i no sé, no, es queden
Francesc,
a casa assentats.
Que hem d'acabar el programa. Moltíssimes gràcies, Francesc.
Molt bé.
Gràcies.
Gràcies.
Àngels, Anna, la setmana vinent continuem.
Gràcies.
Digues, però ha de ser molt
bueno,
breu.
És festa,
és que és festa, el dia 12.
I no vindreu.
No, jo no vaig de viatge i ella també.
No, el 12 hi seré.
Jo no.
Ostres, t'haurem de buscar substituta.
Sí, busquem una substituta.
Però m'has de deixar trucar-te.
Vale, jo et trobo.
Vale, jo posaré un substituta, però no em quedo sense lluny, tu,
Però escolta'm una cosa, si és festa.
Però hem de treballar.
Clar, no, que els
calarons...
Sí, que nosaltres estarem aquí, i també demà, a partir de les 3, i fins a les 6 a Ràdio Estel. Que tinguin una bona tarda. Adéu.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Al Marsat posen safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marsà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el Santoral, les enquestes, els concursos... Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. Busca'ns, connectarem amb tu.